Les 9.
Bon dia. Comença l'informatiu matí d'aquest dijous 29 de febrer de 2024. Us informa Albert Soler. Bona mussa.
Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Comencem l'informatiu d'avui parlant de la sequera i un dels molts sectors afectats per les restriccions. Els horts urbans comunitaris tenen prohibit regar. És una d'aquestes restriccions que incorpora l'emergència per sequera i que deixa en escac la subsistència d'aquests espais, almenys a mitjà termini. De moment, podran recollir la collita d'hivern, però la d'estiu perilla. Sense aigua, és pràcticament impensable que hi pugui créixer res. Sentim Toni Corcó, de l'Hort de Mirassol, i Diana Àries, de l'Hort de Can Mates.
Tenim l'aixeta completament tancada i no hi ha cap possibilitat de regar. Inicialment veníem amb aigua reciclada de casa per fer una mica de rec, però ens han comentat que està també prohibit això.
Ni tan sols podríem comprar aigua reciclada o aigua reaprofitada d'altres llocs, portar-la amb cubes, tampoc podríem. L'únic que es podria fer és aprofitar l'aigua de pluja.
I no només està en risc l'horta, també ho està la vida social que s'agrupa al seu voltant. Ho explica l'hortolà de Sant Francesc, Xavier Asensio.
No només es perd, evidentment, les collites, sinó que ja és, sinó que es perd tota aquesta relació que tenen i és una pena, perquè en fi, creiem que això ha estat un suport per moltes de totes aquestes persones i bueno, doncs va més enllà del que es conrea.
A la web www.cugat.cat trobareu un extens reportatge on aquests tres hortolans expliquen com afronten la sequera i les restriccions derivades d'aquesta situació.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Sant Cugat opta a ser la capital catalana de l'esport inclusiu i adaptat. Així de contundent s'ha mostrat el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, a la 23a edició dels Premis Esport en Marxa, organitzada per Cugat Mèdia aquest dimarts al vespre al Teatre Auditori. Campuzano destaca que la ciutat té més de 15 projectes esportius inclusius i adaptats i que ha de servir de referència a altres ciutats.
Veient la vitalitat de la ciutat, 15 projectes esportius de caràcter inclusiu, una gala com aquesta, crec que cal tindre l'ambició d'esdevenir la capital del país en l'esport inclusiu i adaptat. És una ciutat que no només compta amb una densitat de clubs i entitats esportives molt alta.
L'alcalde, Josep Maria Vallès, s'ha mostrat receptiu a la proposta i entoma el repte d'assolir aquesta distinció.
Com un gran repte, no? Jo crec que això la ciutat de Sant Cugat ho està treballant des de fa temps, avui ho hem vist, hi ha molts clubs i entitats esportives de la nostra ciutat que ja tenen equips esportistes adaptats i inclusius, no? Altres clubs de la ciutat on s'ha incorporat també equips adaptats, no? Sinó que hem d'anar a més, no? Un repte que entomem i que hem de treballar conjuntament, ajuntament, però també amb els clubs i entitats esportives en aquest cas.
I és que l'esport inclusiu i adaptat ha estat l'eix central d'aquesta gala amb una taula rodona amb la participació de 4 esportistes amb diversitat funcional que han arribat a l'elit de l'esport, com són Isidre Esteve, Carla Casals, Dani Nafria i Núria Marquès, i l'actuació musical del grup Árboles Amarillos, format per persones amb diversitat funcional també. I en aquesta mateixa gala, a preguntes de Cugat Mèdia, tant el conseller Carles Campuzano com l'alcalde Josep Maria Vallès han expressat el compromís de les dues administracions per construir la segona residència pública a la ciutat. Escoltem Josep Maria Vallès.
En poques paraules ens va donar a entendre que no estava pressupostada aquesta segona residència pública. Nosaltres tenim el terreny reservat, el tenim a Volpelleres, i estem treballant, i no puc dir massa més, per tenir aquesta segona residència pública, i deixa'm dir que és molt possible que si no la tenim acabada en aquest mandat, la tindrem començada.
Per la seva banda, Campuzano ha assegurat que donarà suport a l'Ajuntament en les decisions que prengui.
Estem en converses amb l'Ajuntament de Sant Cugat i ajudarem a l'Ajuntament de Sant Cugat a les decisions que prengui en els propers mesos per promoure més places en finançament públic a la ciutat de Sant Cugat.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Els ciutadans han requerit als Mossos d'Esquadra de Sant Cugat 7.737 vegades aquest 2023. Es tracta d'un 38% més que el 2022, quan es va sol·licitar al cos en 5.595 ocasions. El requeriment més habitual és per la presència d'alguna persona que causa inseguretat, en el 13% dels casos, és a dir, un miler d'avisos. Tot seguit venen els furs, el 6,9%, els robatoris amb força a domicilis, el 6,6%, les alarmes per robatori a habitatges representen el 6,4% dels avisos i un vehicle avariat al carrer, el 5,5%, a banda de les discussions verbals, que també amb un 5,2%. De fet, com ha destacat el cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, d'aquí de Sant Cugat, Manel Rodríguez, es tracta d'un augment significatiu de requeriments, tot i que, en els fets delictius, no s'han incrementat a la ciutat en la mateixa proporció. En concret, durant el 2023 s'han denunciat a Sant Cugat 5.394 infraccions penals, un 3,9% més que l'any anterior. Això suposa una ràtio de 56,30 denúncies per cada 1.000 habitants, lluny de la mitjana catalana. A Sant Cugat, la gran majoria de la criminalitat està vinculada a delictes patrimonials. Aquests suposen el 88% dels casos, amb 4.747 denúncies, quan durant el 2023. Els més habituals són els furs i les estafes, tot i que els Mossos tenen el focus posat en els robatoris amb força a domicilis, els robatoris a interior de vehicles i els robatoris amb violència a l'espai públic. Des de Sant Cugat, en Palestina, volen assenyalar el blanquejament de l'estat sionista d'Israel que Junts va intentar fer sense èxit durant el ple del mes de febrer del dilluns 19 d'aquest mes. Així de contundent s'ha mostrat la plataforma en una roda de premsa que ha tingut aquest dimarts a Cal Temerari. En declaracions a Cugat Mèdia, la membre del grup, Clàudia Pasquins, també ha criticat la hipocresia amb què fan una crida a la defensa de la pau i la posició de neutralitat del govern. Escoltem Clàudia Pasquins.
Per això, des de Sant Cugat en Palestina, volem assenyalar el blanquejament de l'estat sionista d'Israel que Junts va intentar fer sense èxit al ple del dilluns passat. Volem assenyalar la hipocresia amb què fan una crida a la defensa de la pau i la posició de neutralitat en aquest conflicte, quan, amb la guerra d'Ucraïna, per exemple, van promoure parlar-ne a les escoles i posar-ne pancartes a la ciutat, i només faltaria.
En aquest sentit, des de Sant Cugat en Palestina també han demanat que els grups polítics de Sant Cugat es posicionin a favor o en contra del genocidi de tot un poble. Obrim ara un bloc de notícies més breus. Les escoles i instituts de Sant Cugat no faran classe el proper dilluns 4 de març perquè és un dels dies de lliure disposició escollits pel Consell Escolar de Sant Cugat. El Departament d'Educació fixa que s'han d'escollir 5 dies sense escola fora dels festius oficials durant el curs escolar. L'últim dia de lliure disposició del curs 23-24 serà el dilluns 15 d'abril. El Departament d'Interior formarà el personal de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per prevenir i intervenir en possibles situacions de violència sexual al transport públic. Aquesta iniciativa s'enmarca en la campanya És delicte, que han presentat aquest dimarts els consellers d'Interior i Territori Joan Ignasi Elena i Esther Capella i el president dels Ferrocarrils, Toni Sagarra. Ferrocarrils difondrà la campanya de sensibilització promoguda pel departament que posa el focus en els agressors interpel·lant-los. El Teatre Auditori busca atraure públic jove gràcies a la iniciativa Cultura Jove. L'equipament aposta per unes propostes teatrals i musicals pensades per a les persones entre els 18 i 30 anys i amb unes ofertes econòmiques amb descomptes de fins al 50%. I acabem amb una notícia d'esports, perquè el Club de Rugbi Sant Cugat vol acollir una de les tres proves de la Copa de la Reina de rugbi A7. És a dir, el rugbi que es juga només amb 7 jugadors per equip. El president de l'entitat, Miquel Pelayo, ha expressat a Cugat Media que han fet la petició formal a la Federació Espanyola aquest dimarts. La competició es disputa en tres dates, en l'1 i 2 de juny, el 7 i 8 de juny i el 22 i 23 de juny. El Club Sant Cugatenc participarà per quarta vegada en aquesta competició, on va aixecar el títol el 2022. I la Guinardera ja ha acollit proves de la Copa de la Reina tant el 2021 com el 2022. El Club Sant Cugatenc espera que el proper mes es conegui la decisió de la Federació Espanyola per ser la seu de la competició del CAO. I fins aquí l'informatiu matí d'aquest dijous 29 de febrer de 2024. La informació torna a Ràdio Sant Cugat a totes hores, a tots els butlletins horaris i a totes hores a www.cugat.cat i a totes les nostres xarxes socials.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Com transformar residus no reciclables en hidrogen per combustible?
Quines són les neurones que provoquen els marejos?
Es pot crear un biomaterial nou fet de closques de musclos i ostres?
Catalunya està plena de científics que investiguen i molta d'aquesta investigació la vehiculen les universitats catalanes. Al POU donem visibilitat a tota aquesta feina ingent, vital per al futur del país.
Menys de 15 minuts per posar-te al dia de la ciència que canviarà el món, de la mà de les persones que treballen perquè tots aquests avenços estiguin a la teva vida.
Al POU, cada setmana a Ràdio Sant Cugat, a la 91.5 de la FM i a 3w.cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
la tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia i benvinguts a la tertúlia ciutadana de Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Avui ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el president de l'Ateneu, Alba Roda. Molt bon dia.
Molt bon dia.
La consultora de comunicació Eva Blanco, bon dia.
Bon dia.
El periodista i portaveu d'Amnistia Dani Vilaró, bon dia.
Hola, bon dia.
I el crític d'arts escèniques i activista cultural i ciutadà del món, Eduard Gené, molt bon dia.
Bon dia, tinguin.
Com va?
Com va o què? Okay.
Com va en general? Okay.
A veure, aixecant-me l'hora que m'he aixecat avui, que no és habitual, okay, a mi, i venint des de la Floresta fins aquí, hi ha dos formes d'arribar, no? Dos, diguéssim,
o
dos,
tres.
Dos, o tres. Bueno, però hi ha una que fas molta volta. Sempre et trobes amb el mateix, que és moltíssima circulació. Clar, aquesta ciutat és la ciutat que té més gossos, més piscines, i probablement més cotxes,
més nens,
i clar, tot és més, arribo a la conclusió de que he fet molt bé en venir aquí per poder dir que estic molt content d'estar aquesta ciutat tan bonica, tan acollidora, que a més a més
tan intel·ligent.
Tan intel·ligent, exactament, no me'n recordava d'aquest punt, tan intel·ligent, i que a més a més té un pressupost que està ajustat a les necessitats, uh-huh, per tapar aquell forat tan gran que tenim. Avui no tocava aquest tema, no?
No, avui no toca. En tenim d'altres, jo crec que importants, i també crec que difícils d'entendre segurament per molts dels que ens estan escoltant actualment, i és que tenim nou capítol sobre la mirada, i coneixien que el TCJ ha resolt que les cautelars contra la construcció de l'edifici definitiu d'aquesta escola van perdre sentit en novembre la sentència contra el recurs de la DENC. La sala respon així a l'apel·lació de l'Ajuntament i cita jurisprudència del Suprem, tot i que això no vol dir que es puguin ara reprendre les obres. Què vol dir això? Que, efectivament, ara torna a estar sobre la taulada aquest tema de l'Ajuntament, i, sobretot, insistim en que... I en parlem sovint aquí a la ràdio, no acaba de resoldre's aquest tema. Primer, perquè hem tingut tot el recorregut judicial, i segon, perquè políticament sembla la fotografia que tenim actualment, almenys una part de l'equip de govern ja va plantejar aquelles alternatives per la construcció per tal d'evitar o de continuar, diguéssim, la ubicació que dèiem al parc del bosc de Vuitpelleres. Què en penseu? Dani, comencem per tu.
Sí. Jo ja sóc l'expert, perquè sempre que em toca venir aquí és l'endemà d'una d'aquestes sentències. Ja va ser el novembre i ara.
Els cautelars, no sé què.
Sí, els cautelars l'endemà també hi era aquí jo comentant. Sí, és un tema etern, no? És un tema de ciutat que no s'acaba de resoldre, com deies, no? És una nova entrega d'aquest culebron, no?, que podríem dir pràcticament. Clar, el que es veu ara jo crec que és això, no? Que torna una mica la pilota a l'Ajuntament, que podria, diguem, demanar l'execució de la sentència, per tant, les cautelars, uh-huh, fora, i per tant començar a construir, no? El que passa és que l'Ajuntament ja ha expressat que el bosc de Vuitpelleres no és ni la seva primera opció, ni la seva segona opció, ni possiblement la tercera opció, no? És a dir, no sembla que vulgui fer-ho allà. I per tant, tornem una mica a l'estadi aquest de no saber on ubicar aquesta escola. Clar, jo no sé si a res d'ara s'ha pronunciat l'Ajuntament sobre la sentència d'ahir. Crec que seria bé saber què opina l'Ajuntament d'això, perquè és un tema, com deia, molt gros de ciutat, i saber què passa i saber què pensa fer, no? Quines són les properes passes. Dit això, i per acabar, una escola de nova construcció, i ho sé perquè vaig patir un procés d'aquests, no?, d'una nova escola que es creava en mòduls i que va estar uns anys esperant l'edifici definitiu, poden passar 3, 4 anys, 5 fins i tot, esperant aquest nou edifici. És un procés molt, molt complicat per les famílies, molt complicat, perquè cada any arriben nous nens. El primer any estàs molt bé perquè n'hi ha 25, però quan n'hi ha 50, 75, 100, al final hi ha un moment que això no...
Un engendro.
Clar, no es pot gestionar bé ni a nivell educatiu, no?, pels nanos, ni per les famílies, que ho passen malament. Però clar, aquí és que la mirada que estem parlant dels 6 o 7 anys, em sembla, no? I per tant estem parlant de nanos que marxaran de la primària, o sigui, marxaran de l'escola sense haver tingut l'edifici definitiu. I això, per mi, és un missatge molt clar a les administracions, que és un tema que s'ha de resoldre. Independentment de l'embolic judicial, que jo es perden els que ens escolten i ens perdem nosaltres, perquè jo realment em costa molt entendre tot. Però aquí algú ha de fer alguna cosa, perquè és que és un tema etern, etern realment, no? I molt preocupant, sobretot per la gent que ho passa malament.
Mm-hmm. Les famílies, els pares, parlàvem de la ciutat amb més nens de Catalunya, i per tant, jo vull entendre que en aquest cas el govern local és un tema delicat i és un tema prioritari, i també, doncs, al final visibilitzem com una espècie de bàndols que segurament aquí cadascú té, al final legítimament cadascú té les seves raons i la seva lluita, però al final és una mica el que deia també el Dani, no? Veiem una generació completa d'alumnes que no han trepitjat l'escola definitiva.
Totalment. I és que al final sembla que perdem de vista qui són els afectats reals, no? És a dir, ens perdem tot el tema justícia, que no deixa de ser rocambolesc molt. He vist, a més, que l'ADENC ha presentat recurs igualment. Sí. Per tant, això pot eternar, pot durar 7 o 8 anys més. Sí, sí. O sigui, és absurd. El que jo no entenc és si judicialment, quan estàs en un procés com aquest, tu pots prendre la decisió de canviar d'ubicació o no? És que no ho sé, ho pregunto des de la ignorància.
Però s'han d'esperar, no? O sigui, l'Ajuntament tampoc no pot.
O sigui, el problema és que estem en un laberint, sí. Sembla com un parany del que no pots sortir, perquè ni fas ni deixes fer, i mentrestant aquests nens continuen amb barracons, com tu deies, el que em sembla horrorós. A favor de la mirada, diria que jo ara tinc diverses companyes, molt més joves que jo, que estan en procés de búsqueda d'escoles, aquí a Sant Cugat, i totes em deien que el feedback que han tingut de l'escola de mirada, malgrat estar així, és fantàstic. O sigui, estan fent una feina brutal, malgrat estar com estan i amb la situació en la que estan. Per tant, em trec el barret de la bona feina, no? I de l'esforç que estan fent, no? Per tant, quina llàstima que no puguin trobar una ubicació real on posar-los. Però jo tinc la sensació de que mentre estiguin en aquest parany de justícia i lleis i tribunals i recursos i no sé què, no ho sé si podran realment sortir-se d'aquí.
De fet, el problema, el tema jurídic és tan complex que moltes vegades no som capaços ni d'entendre'ls, moltes vegades, no? Perquè aquestes coses, així popularment, la gent que ens està escoltant, comencem a parlar de cautelars, de sentències, en fi, que uns a nosaltres no s'acaba d'entendre massa bé per què va el tema. Jo, per ser molt més pràctic, diríem, és que és més important, un arbre o un nen? Saps què vull dir? O sigui, que moltes vegades aquestes coses, què passa? És clar, que tot el tema ecològic potser ens passem de frenada moltes vegades per intentar recuperar, medi ambient i tot així, i resulta que llavors oblidem, les coses potser més essencials, no? I clar, aquestes coses ens ho hem de fer mirar, perquè evidentment també necessitem protegir el medi ambient així, però és clar, aquell espai on hi havia vinyes, fa 50 anys hi havia vinyes, no hi havia cap arbre, i es van plantar uns arbres després, i després van créixer, vull dir, es podia haver tret i posar uns altres arbres i intentar...
No, de fet, el que feien tant, eren retransplantar-los.
Sí, trasplantaves, no? ADENC, doncs, va posar amb tot això, i per tant...
Però ara ja és tard, eh?
O sigui, no, ara ja està liada la cosa, i per tant és molt més complicada, de gestionar, no? Clar. En principi està en mans de l'Ajuntament, i l'Ajuntament, evidentment, doncs, ha de complir la seva feina, ha de fer la seva feina. I moltes vegades penso que moltes vegades els ajuntaments no tenen aquell principi d'autoritat, diríem, intel·lectual per poder defensar intel·lectual també, sí. I seny per poder dir, i a lo millor s'equivocaran, però almenys ho han de decidir alguna cosa. Per tant, jo penso que s'ha de deixar en mans de l'Ajuntament, que doncs faci la gestió oportuna, i evidentment, doncs, i amb el tema dels barracons, algunes vegades els barracons que s'estan fent ara no són els barracons que jo vaig conèixer.
Però són barracons.
Fa 30 anys.
Però
la paraula...
Són mòduls prefabricats d'aquests.
Sí, però...
Amb aire...
Però estan molt ben fets,
Sí, estan molt ben fets.
Escolta'm, que arriba un moment que dius... Sí. No són barracons, no és un container, això, que és quan jo havia viscut el tema dels barracons.
Però és la sensació de temporalitat constant, jo crec.
Sí, d'acord.
I els espais comuns, sobretot això, perquè el gimnàs, no sé què, això no hi és.
Però moltes vegades aquesta paraula, els barracons...
Sí, sí, està clar, està clar.
Sona molt pitjor del que és.
Estan ben equipats, els nanos estan ben equipats.
En canyes i barros, no?
Sí, sí.
Jo penso que l'acció aquesta que ha complicat moltíssim la creació de la mirada, o sigui, aquesta obsessió, diria, fins a cert punt, en quant a mantenir doncs, l'entorn, aquest tema. I tal com deies tu, molt bé, allò eren vinyes.
Mm. Sí, sí.
I després van créixer els arbres. Jo visc en un lloc, que sabeu, a Floresta, i des de casa tinc una visió que es limita amb el Montseny i Sant Llorenç del Munt, i veig tot aquell... El creixement que hi ha hagut d'arbres, de vegetació, és brutal. Sí, sí. En els últims 25 anys ha sigut...
És un 80% del territori.
Brutal. I considerem que a tot Catalunya el que està passant en aquest moment és que hi ha un percentatge, o sigui, ha baixat de ser un 13% a ser un 60% i escaig, l'arbrat i tot això. Clar, posar límits, complicar la creació d'una escola que, a més, estava caracteritzada per ser una escola dins del bosc.
Exacte. Amb un projecte.
Sí, un projecte que reunia aquestes característiques. Jo me'n recordo, Álvaro, del que era a Villaterra.
El Tagore.
El Tagore, sí, per exemple. Tu estàs vinculat per una cosa i jo estic per una altra com a pare. Sí. Doncs, clar... Com és possible que hi hagi algú que posi per davant segons quin tipus de cosa, quan això no és definitiu, ni molt menys? I, en canvi, el que passa és el que he comentat abans, Dani, que hi ha una tota una primera... Que no ha viscut això, ha viscut sempre allà.
Sí, aniran a l'institut i no hauran passat per una escola definitiva.
Clar, llavors, si fas la comparació... I dius com és possible? I a més, si entrem aleshores en el que suposa un tràmit judicial que té una durada inacabable i que no té res a veure amb el dia a dia de qualsevol cosa, aleshores és que jo...
Però els nens surten menys formats perquè estiguin fets en barracons?
No, no, no.
Saps què vull dir, eh?
No.
Vull dir, una cosa, el tema de la família... Però els nens no surten més, surten frustrats.
És el que he dit, al contrari.
No, m'entens què vull dir, no? Jo intento buscar la cosa positiva.
El tema és l'eventualitat, no?
Menys formats, no, però diferents segur que sí.
La seva experiència ha sigut diferent a la dels altres.
No han viscut l'experiència aquesta d'un espai que és seu. I a més a més, jo... Tot el que hi havia, el tipus d'escola ja immersa en el bosc, o sigui, segur que haguessin pogut fer una sèrie d'activitats que les tenien al seu abast i que era una activitat absolutament normal dins de l'escola. No hi ha fora de l'escola, és que dins de la pròpia escola. Com això...
No
hi ha...
No, és positiu, jo només
sí, sí, està
manera,
clar,
perquè
està
clar, perquè penso que...
No és cap drama.
No és cap drama que d'alguna manera els nans puguin... És, evidentment, és un problema, evidentment és un altre tipus d'educació, el que sigui, però els nanos surten també ben formats. És animar una mica la gent aquesta que...
El que és cert és que l'espai canvia cada any, no? Sí, perquè com que s'incorporen noves línies, al final els mòduls es posen un sobre l'altre, o sigui, també és un espai que va canviant cada any, i no sé vosaltres, però quan anaves a l'escola, escolta, anaves a l'escola i coneixies l'escola i també et senties còmode, no? I cada any que te vagin canviant ara aquí, ara l'altre mòdul aquí... no sé, és aquesta sensació de desgavell, no?
No, i el projecte d'escola.
Segur,
el projecte d'escola era un...
Sí, sí.
Estava basat precisament amb això, amb aquesta integració dins de la natura, i ara no ho és. O és en unes condicions que no són les que haurien de ser. I jo penso que això és molt important, perquè llavors dius, les raons per les que es diu no, això no es pot fer aquí, perquè... Penso, escolta,
i els mòduls, perdoneu, estan molt bé. Jo he treballat en mòduls, perquè vaig passar una època quan estàvem a HP, que estaven construint un edifici i ens van passar mòduls. Per molt bé que estiguin, els mòduls és el rebot quan camines, vale? Perquè fa com un rebot que a vegades, inclús segons com, marella una mica. Els temes de temperatura no són tan fàcils de regular. A l'estiu a vegades et fregies de calor, a l'hivern a vegades la calefacció no acaba... O sigui, no és la panacea, eh? O sigui, estan molt ben fets, però sempre hi ha alguna cosa que en un edifici fet de construcció, diguéssim, no et passa, saps? O sigui que realment hauríem de trobar...
Al final és un principi eventual, no?
Exacte, està pensat...
És una mesura que temporal, però que insistíem, no? En aquest cas...
Temes de soroll, me recordo que el tema d'aïllament del so era complicat, llavors a vegades era xivarri...
Jo crec que ens quedem també amb això que hem dit, que independentment... Jo ho dic perquè de vegades hi ha també una part d'estigmatitzar aquells projectes que han començat amb mòduls, i això es veu moltes vegades. Si els pares no s'atancen a conèixer el projecte, el que deia l'Eva, no? D'una coneguda doncs, que havia quedat impressionada...
Sí, sí.
Lògicament, és que hi ha, darrere hi ha persones professionals no?
Sí, sí.
Sobre l'ADEC, no, que comentàvem, no? el que ens responien ahir a Cugat Mèdia és que malgrat que les mesures cautelars havien desaparegut de l'equació, fins que l'Ajuntament no demanés l'execució provisional de la sentència del jutjat número 10 del 15 de novembre, no es podrà fer cap pas en la construcció de la mirada. El govern municipal encara no ho ha fet i difícilment ho farà per aquestes tres incerteses que deien, que comentava que sosté l'Ajuntament sobre incerteses jurídiques, ambientals i també econòmiques. I econòmiques també, sí, sí, torno a això, perquè cada vegada que passa
més
temps...
És el tema.
Ah, exacte.
Clar.
També el cost judicial.
És l'únic impediment de reprendre les obres.
No,
sí, és el tema econòmic també és important. I, per tant, doncs, cada vegada es complica més la cosa.
Doncs no marxem dels serveis de la ciutat. Abans l'Eduard ens dibuixava aquesta ciutat de les piscines.
M'he quedat curt,
Piscines, cotxes, has dit, i infants, que ho hem abordat ara amb aquesta polèmica.
El segon PIB de Catalunya.
El segon PIB de Catalunya. I ara, filant això que ens comentava l'Eduard, ens deixava un altre tema. Què ens passa a Europa? Parlant d'infants, però hi ha un altre vessant que també és important. Ens envellim.
Què dius, ara?
Ens envellim?
No pot ser.
Ens volíem mirar... No, sempre
hi ha
tenim
alguns que s'envelleixen i els altres que ja estem envellits.
Ens envellim tots. Per sort, crec que és bo envellir-se, però... digues, aviam, en ve alta o en ve baixa?
En ve alta.
Jo vull... Perdoneu, però vull participar amb la meva dona, vull dir les paraules que diu, que ella no és vella, és gran.
Sí.
I jo sempre dic que jo sóc vell.
Però en ve alta o en ve baixa?
En ve alta.
Les dues, segons com en ve alta i segons com en ve baixa.
Sóc un vell.
Sóc un vell. M'agrada això.
Doncs, precisament parlant dels nens, uns dels reptes que crec que ens hem de... i els que tenim ja a certa edat, que jo crec que també hem de tenir en compte, és precisament l'envelliment de la població. De vegades ens emmirallàvem amb el nord, amb Suècia i Noruega, no? I no tenen tan ben resolt, Després hem anat, quan grates una mica, no?, el que eren, en aquest cas, els països punters amb aquells estats assistencials, no?, que tenen una cobertura molt àmplia, que es paga amb impostos... és un problema, és un repte, jo crec que per tothom. I aprofito això perquè el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, que per cert va venir a la nit de l'esport que vam organitzar, perquè aquest any estava centrada amb l'esport adaptat i inclusiu, i com a conseller de Drets Socials el vam convidar, precisament en aquesta mateixa estada, amb l'alcalde Josep Maria Vallès, han expressat el compromís de les dues administracions per construir la segona residència pública de la ciutat. Ho han fet en el marc, com deien, de la gala d'aquests premis Esport en Marxa, que vam celebrar dimarts, i d'aquí traiem que sembla, recordem que fa uns mesos doncs, aquest projecte de la segona residència pública a Sant Cugat quedava una mica en l'aire, però hi ha aquest compromís d'almenys començar a picar pedra i que no serà una realitat en aquest mandat.
Tenia un terreny de 4.800 metres de la Clota, no?
Exacte, en la regla de Volpelleres.
Sí, sí, Volpelleres.
Tot passa allà.
Sempre ens quedarà Volpelleres.
Sempre.
Anava a dir, comencem per ordre d'edat. Canviem ara la ronda perquè no ens vegin. L'Eduard està situat a l'altra banda del Dani. Segona residència pública.
El més jove és el Dani, no?
Això no.
A la taula?
No ho direm.
Jo diria que no.
No? Jo crec que sí.
Crec que sí.
He de dir la meva edat en públic.
No farem travessa. No farem travessa.
Jo no tinc cap problema.
Jo tampoc.
Per dir-la. N'acabo de fer 84.
Això és del febrer, tu i...
El 9 de febrer.
Jo n'he fet 43.
I per molts anys.
El 9 de febrer, sí, sí. Estic molt content d'haver fet 84 i esperant els 85.
Molt bé.
Que te quiten lo bailao.
I tant.
Bueno, i lo que te rondaré, morena, que diu.
I lo que te rondaré, morena, sí.
serveis, el que dèiem, la gent gran, sí, que és l'altra pota, jo crec que també el gran repte que tenim moltes ciutats, en aquest cas a Sant Cugat només tenim una residència pública amb el que comportarà amb un 14% de la població, insistint que és segurament una de les ciutats més joves d'aquí del país.
Però privades, vàries, eh?
De privades n'hi ha vàries.
I amb places públiques assignades.
Sí, sí, exacte.
Jo puc parlar molt d'això. Jo, només una cosa, parlem de la gent gran en residències, recordem que les residències no només hi ha gent gran, sinó gent amb malalties neurològiques degeneratives que acaben en les residències, eh? Ojo. Perquè que alguns, ho dic perquè he passat un any per residència perquè he tingut el pare en allà i cada vegada entrava gent, sí, més jove amb Alzheimer's en estat avançat, eh? Gent de 60-65 anys, eh? Esgarrifant, eh? I això va en augment. O sigui, per tant, tenim un problema molt gros amb aquest tema perquè no estem preparats per afrontar-ho, perquè realment no hi ha prou residències i no hi ha prou professionals treballant a les residències, que aquest és el gran problema. Amb una residència nova no sé com ho farem, perquè no hi ha gent professional preparada per això, és una professió que no està gens reputada, no hi ha titulació realment oficial, els sous són una vergonya, hi ha una rotació altíssima, la mirada està de baixa sempre, és un drama. Llavors, amb una nova residència, jo no sé com ho faran.
Tu que ets del món de la comunicació, la imatge que es va donar de les residències en l'època de la pandèmia.
No.
Va ser horrorosa. I llavors,
no, imatge no, és una realitat. Va ser dantesc.
No, ja ho sé.
Dantesc.
Per tant, anem a dir, doncs,
abandonament total
realitat,
i absolut.
Aquesta realitat fa que moltes vegades, doncs, tinguem unes certes recances i teòricament...
Però són necessàries.
Hi ha algunes que fan la feina ben feta i algunes que no van fer la feina ben feta, és evidentment, però vull dir que la imatge... Moltes vegades comporta que digui, oh, no, als meus pares no els importo, hi ha una residència.
Clar, però qui fa, si treballes?
O si no, els importo amb una privada, perquè, evidentment, els pagant Sant Pere canta. Vull dir, home, arriba un moment que les públiques han de ser unes referències de residències a la tercera edat, i, per tant, hem de dir, aquí s'ha d'invertir molts diners, però molts, eh?
Molts, i
no sé,
i
no sé si,
formar
no sé
bé
si,
ens tocarà
si
córrer.
Tenim,
eh? Ens tocarà córrer.
Bueno, segons qui no podrà.
No,
sí,
no, jo voldria dir que sempre que parlem de qualsevol element que sigui, doncs, col·lectiu de la ciutat, hem de tenir present sempre una característica de Sant Cugat, i ara no és conya, que és el seu creixement constant. El seu creixement constant fa que determinades solucions apuntades en un moment determinat, al cap de 2, 3 anys, 4 anys, ja no valen del tot, perquè hi ha una necessitat, ha crescut aquesta necessitat. I, per tant, el fet de que no hi hagi... El fet de que hi hagi una sola residència pública i no és un problema d'avui, és un problema ja fa 25 anys o 30 anys. O sigui, tenia que haver-hi una altra, ja, però ja. Ara es diu que pot haver-hi aquesta i aquest espai a Vullpalleres. El conseller diu que ajudarà o que tingui que ajudar. De fet, ho han de fer-ho ells. L'Ajuntament ha de cedir l'espai, sí, sí, i ho han de construir el govern, etcètera, etcètera. Però penso que aquest tema anem molt retrasats en aquest sentit. La segona visió que jo tinc sobre aquest tema i és... no es tindria que plantejar només un problema de residències. La residència és un problema de pisos que estiguessin preparats per poder veure una gent amb un sistema de suport que estigui... Perquè a vegades, tu ho apuntaves, no? A les residències van entrar en segons quin tipus de persones, que el meu dubte és si haurien d'estar en una residència o en un hospital.
Difícil, perquè que un Alzheimer et permet fer vida bastant normal, però has d'estar tutelat i controlat.
Exactament.
En un hospital
no està correcte. Vull dir, un hospital, vull dir...
Un centre
de dia. No és el concepte antic de la residència. La persona que arribava a una edat determinada, aleshores estava en un lloc, tenia tots els serveis, tenia tota l'atenció, etcètera, etcètera. Després hi ha l'altre aspecte. Si no hi ha titulació, per una banda, i sobretot si hi ha els sous que es paguen, que és una misèria absoluta.
Sí, sí, no. I unes condicions laborals...
I aleshores, quin tipus de persona van a parar a fer aquest tipus de...
Qualsevol. És que és igual. O sigui, de veritat, el que jo he vist en un any, és que no vull ni descriure-ho, però en una privada, eh? El que he vist en un any és de veritat esgarrifós.
Sí, sí.
O sigui, si tu no tens un familiar que realment està anant cada dia a veure't i a controlar, ja hi ha gent que potser pues, en una setmana no, el familiar no el pot anar a veure.
Sí, sí.
És abandonament. O sigui, des de mala higiene, mala alimentació... Bueno, és igual, ha sigut molt dur. I llavors, i és un problema de ràtio, o sigui, el ràtio oficial de la Generalitat de personal que ha d'estar és, si no recordo malament, era com, no sé si era de 7 persones cada... No me'n recordo quan era. És molt corrupt, és molt just, sobretot quan estàs en una planta, potser, en el que tothom que hi ha allà és dependent al 100%. Vale? No, és el mateix ràtio a tot arreu. És un tema de ràtios i és un tema de que aquest ràtio mai es compleix perquè sempre hi ha gent que està de baixa o gent que ja no s'ha presentat. Van un dia i el dia següent diu, això no és per mi, no torno. I no tens temps de reacció per buscar algú que els... I llavors sempre hi ha menys gent de la que toca. Per tant, és impossible de controlar.
I un tema que és el de la ubicació. Clar, posar una residència a Vullpelleres vol dir que estàs en un barri en el qual doncs, no hi ha serveis molt a prop. Jo diria que un espai per residència hauria de ser a la centralitat perquè llavors no es puguis tenir més possibilitats que et vagin a veure famílies. O sigui, no, que la
no
mobilitat i el model de ciutat que hem fet...
Però tens l'estació de...
No, d'acord, però sí, vull dir que moltes vegades...
Sí.
Al final és on hi ha sol disponible, també.
Sí, totalment d'acord, no? Però vull dir que l'espai... Clar, si no es pensa abans, quan estàs construint la ciutat, malament, vull dir, perquè llavors doncs, els portes, anem a dir, els llocs on no hi ha una centralitat molt, molt determinant i, per tant, anem a dir, necessites doncs, els serveis que tens pel costat per poder tenir una vida més normal, no? No sé, que és complicat, és un tema molt complicat, però s'ha de tenir una visió de futur
molt important. És complicat, però superimportant, perquè això va en augment, la veritat us ho dic,
sí.
I cada vegada més això es necessitarà, perquè al final una persona que necessita control constant no és tan fàcil si no ho fas en una residència. Tenir-ho a casa, no tots els pisos estan adaptats o tenen l'espai suficient per tenir una persona, a part de que això també es paga, són diners, vull dir, gratis no és. Val?
Sempre són diners.
Sempre són diners, per tant.
Falla.
Sí.
S'han dit moltes coses. La veritat és que des d'Amnistia Internacional justament vam treballar el que va passar a la pandèmia a les residències i vam fer una denúncia molt greu de 5 vulneracions de drets humans greus. Parlàvem de vulneracions de drets humans
Totalment.
Del que havia passat a les residències. I això el que ens va mostrar és que el model residencial a Catalunya és fallit. I estic d'acord amb tu. És fallit perquè aquest model, diguem, de places públiques ofertades per institucions privades no acaba de funcionar i, per tant, l'aposta, diguem, per un model públic en teoria hauria de ser una cosa positiva, perquè realment el que diem, recursos, plantilles, diguem, persones formades, no? Tot el tema de formació, tot el tema de sous, més transparència també en les avaluacions i les inspeccions, per exemple, que també fallen absolutament.
Totalment.
I després ens trobem amb el que va passar a la pandèmia, no? amb tot allò, un sistema de denúncies també de les famílies i dels residents que puguin denunciar que allà se'ls està tractant malament. Tot això nosaltres ho vam documentar i va arribar al Parlament. O sigui, el Parlament de Catalunya és una cosa que no s'ha parlat gaire als mitjans perquè no ha sortit, perquè no hi ha un interès polític.
No,
el Parlament de Catalunya ha treballat durant aquests últims any i mig un grup de treball específicament sobre el model residencial. I va fer les conclusions fa 15 dies i no ha sortit pràcticament enlloc, perquè pràcticament no han decidit res. I així ho hem denunciat nosaltres, des d'Amnistia, no? Llavors, aquí jo crec que hi ha molta feina, perquè diem, s'ha de canviar el model residencial, perquè no ha funcionat.
És estructural, jo crec, perquè hi ha una cosa que apuntàvem, perquè així com segurament, jo crec que al llarg de la història... es posa molt el focus, per exemple, amb les lleis d'ensenyament, no, que canvien, no, que hem tingut aquí...
Massa.
No sé, ara...
Massa canvia, noi.
Podria dir ara, no podria reproduir ara la sigla o l'acrònim que tenim actualment amb la LOMC... No és l'11 ara...
No, ni
s'ha anat.
Precisament... Que tornarà a canviar.
Sí. Que el tornarem a canviar. Apuntàvem això amb el tema de la tipologia, com crec jo que falta segurament un... estructuralitzar exactament com és la tercera edat. Per què? Perquè hi ha gent amb molta dependència, hi ha gent amb malaltia, hi ha gent que té una autosuficiència espectacular, però que li falta un xic d'acompanyament o un xic de serveis. Mea àvia viu a Galícia, té 94 anys, viu sola, i el meu oncle i la meva tieta doncs, viuen a prop, però és capaç d'anar sol al centre de dia. I és suficient, de moment, anar a un centre de dia, no? I això, que de vegades no veiem que d'altres àmbits, l'econòmic, i que aquí crec que les administracions més o menys tenen un ideari, tenen un pla, diguéssim, crec, i parlava abans també de mirar una mica cap a dalt, cap a Suècia, Noruega, falta aquesta mirada, perquè és el que dèiem, hi ha moltes tipologies i cada vegada més, i vivim més anys, i per tant això també s'ha de tenir en compte, i crec que falta aquesta sensibilitat moltes vegades.
I 90% dones, per cert. Sí, sí. 90% dones, que és molt fort, eh?
No,
igual com les biblioteques.
O la gran fallida, com la llei de la dependència, els que heu tingut necessitat o han tingut familiars.
Sí,
o,
sí,
no?
Sí.
De tota manera,
jo crec que és increïble. O sigui, és una molt bona idea, crec que era realment posar la primera pedra als ciments, les bases d'una cosa molt important, tenint en compte que a Europa ens fem grans béns, o com ho volem dir, i després jo crec que després, quan t'hi veus, quan t'hi trobes, perquè no hi ha molta població que potser encara no li ha passat, el tema administratiu burocràtic és increïble.
Sí, jo el vaig patir.
De fet, solucions absolutes no existeixen.
No, no.
Solucions absolutes no existeixen perquè és un tema molt complex i, a més, una franja d'edat en la qual dones tot el tema de la tercera edat o la quarta edat, hi ha molts elements que vull dir que cada un molt específics, no? de cada edat, i no són tots iguals, i per tant el que crec és que en lloc de fer unes grans infraestructures de centres de dia, jo penso que estaria molt bé fer uns centres de dies més locals, més petits, però que d'alguna manera doncs estiguin, o sigui, la gent que és a la tercera edat o la quarta edat aquí a Sant Cugat són gent d'aquí del poble, del centre, bàsicament. Per tant, aquesta gent no els pots enviar si aquí poguéssim tenir un edifici, encara que siguis petit, per 15 o 20 persones, doncs que d'alguna manera doncs es van renovant, doncs estaria bé, no fa falta fer les grans coses. O sigui, tenim la mania de fer grans coses perquè se'n recordi en el futur, no? I a mi m'ha la sensació que hem de ser fidels a les petites coses, no a les grans coses. I les petites coses són estar molt a prop, diem, del centre, més a prop, a dir, dels llocs on viuen la gent, vull dir, no sé, un model que no sigués de fer una gran infraestructura de 4.000 metres quadrats que veig que d'alguna manera es vol fer, no ho sé.
El que passa, Álvar, és que el que era centre, jo que no ho era, ara és centre. O sigui, quan sí, jo parlava del creixement constant d'aquesta ciutat, clar, és que hem de considerar que estem parlant d'una ciutat que va doblant població. Jo vaig venir aquí hi havia 15.000 habitants l'any 1965. Dels 15.000 habitants, en 10 anys van doblar pràcticament els 30. Però a partir del 92, com sabeu, això es va disparar 3-4.000 cada any. Sí, sí. Més que naixien, o sigui, el creixement vegetatiu per una part i el creixement de la gent que arribava aquí. Clar, jo recordo doncs, que, per dir una cosa, quan es va fer el Teatre Auditori, estava a les afores. Ara és el centre.
Ara és centre.
I el centre Borja estava fort.
El que sí estic d'acord amb tu és dir, no fem grans instal·lacions, que per altra part, en molts casos segur que no cal que sigui d'aquesta manera, perquè, o sigui, que no hi ha una relació entre la gran instal·lació i el resultat que dona aquesta gran instal·lació. Fem petites, més repartides, i sobretot plantegem-ho de veritat. Ara, clar, si estem dient això, si parléssim de la salut pública, de la salut dit pública, quan sabem perfectament que tot va en direcció a que deixi de ser pública, que sempre menys el mateix, si tothom que està apuntat a una, per exemple, jo, assistència sanitària col·legial, si el dia següent deixéssim d'anar-hi, bueno, en aquest moment, la salut pública, que ja és un desastre, doncs seria impossible que pogués assistir. Perquè seria 3 milions de persones que dirien, ets d'entrar aquí, que... És un problema sempre. Com es reparteixen els diners que són de tothom? Que són de tothom.
Les prioritats.
Ah? Com es reparteixen?
Què és el important?
Què és el que és imprescindible? Què és el que dona caràcter i forma a una societat. Mentre no hi hagi això clar, doncs, criem tots, sempre, tothom. No hi ha ningú que et dirà. Educació, sanitat
i
cultura.
I vivenda, també.
Bueno, i vivenda, d'acord. Però clar, aleshores, a l'hora de la veritat, resulta
que ningú parla,
aquests pressupostos baixen per aquí, pugen per allà, i llavors ja dius... Jo, per exemple, no sé, ara vaig dir una tonteria molt grossa, però... Em perdoneu per l'edat, oi? Gràcies. quan es va inaugurar el Mobile aquest dilluns, el diumenge van fer un sopar que hi havia el rei, el president del govern central, el president del govern de la Generalitat a mitges, també hi era, però una mica amagat.
Els postres.
I dalt. Jo penso, quin cost tan brutal suposa policia, guàrdia civil, Mossos d'Esquadra, coldos, etcètera, etcètera, al voltant de tota aquesta gent. Hòstia. Llavors resulta que no hi ha diners per 100 places de residència.
Però això no ho paga, això ho paguen els firaires, no ho paguen amb ells. O sigui, no ho paguen els policies, el tema de policia, sí. Ja. Però els sopars de gent ho paguen els firaires, no, perquè venen la seva quota. Ara, evidentment, la policia, la seguretat...
Només faltaria que el sopar pagués. No?
Per això et dic. No, és que pensava que em deies que...
No,
ben alimentats. El que vull dir és que la visió que tenim és aquest contrast tan brutal entre una cosa que diu que no es pot fer i el que es fa de veritat quan això no és absolutament necessari.
I ara tenim sobre la taula això del Hard Rock Café, el Hard Rock aquest que volen fer a Tarragona.
Ai, jo m'he perdut això.
Que tinc unes ganes jo, Dani, d'anar-hi.
No sé, jo m'he perdut, ara no sé què és això.
El que passa... Més va que no ho sàpigues, potser, perquè...
Això del Hard Rock, de fet...
És un maco complex hoteler que volen fer al costat de Port Aventura.
Sí, però la població estava bastant d'acord. Que la ministra va venir aquí i va dir una cosa, no, si la població vol, s'ha de fer.
Una cosa colossal, vaja.
I li deien, no, la independència també ho volíem i no ens ho va deixar fer.
No, jo entenc que és que siguin al voltant tota gent allà, pues que igual, clar,
almenys queda si concentrat al costat.
Tocant aquest tema, heu pensat una cosa, que el Port Aventura està al costat mateix del centre més important industrial.
Sí, de la petroquímica.
Sí, de la petroquímica. Sí.
De la Canonja Tarragona.
Sí, és al costadet, al costadet.
Sí. Home, és que clar, fer-lo aquí la...
I Salou al mig, que venen tots d'Aragó a la platja de Salou,
platja de Salou.
I està allà i no passa res. Bueno, sí, va passar... Va explotar una cosa que no sabia encara...
No, però allò no està construït justament per temes també de seguretat, no?
Sí,
ara n'hem aprofitat qualsevol pam de territori per fer un projecte, vaja, clarament especulatiu.
I qui és el propietari d'aquests terrenys?
Ah, això, la Caixa.
Tu, jo, nosaltres.
Jo no.
Això sí, que m'ha vingut al cap, sí, la Caixa.
Cap pensions.
Certament.
Cap
pensions. Sí, de fer la Caixa també era propietària del començament de Port Aventura. En la primera...
Sí, en la primera fase, sí.
Estaven
a l'accionari. Però, a veure, si és tu, jo i nosaltres...
Tots.
Vol dir que tots podem, no?
Tots són accionistes.
Però això, mira, quan era Caixa, no, ara és un CaixaBank.
CaixaBank.
No,
podria ser. Hi havia l'obra social.
A veure, quan era Caixa...
Hi havia la Fundació.
No, encara hi és, l'obra social encara hi és.
És l'ànim...
A partir d'això...
Estem fent aquí, però... culpa de l'Eduard.
Qui patrocina aquest programa, aviam?
De moment, els accionistes d'aquesta emissora són els ciutadans de la ciutat.
Bravo.
Hem deixat la seguretat, els Mossos. Jo tocava també parlar dels Mossos.
Parlem de seguretat. De fet, apuntàvem, no? Tema, al final estem parlant hem parlat de drets, de...
Els deures, el que s'hauria.
Drets, no?
Els deures, no? Per dir els drets. Els deures.
No, unes dades que hem publicat aquí. En parlem de les dades que hem publicat aquí al portal Cugat Media sobre els Mossos d'Esquadra que han requerit, en aquest cas, els ciutadans 7.737 vegades durant l'any passat. Es tracta del 38,28% més que el 2022, quan es va sol·licitar al cos en 5.595 ocasions. El requeriment més habitual és per la presència d'alguna persona que causa inseguretat. En el 13% dels casos, 1.000 avisos, seguit de furs, el 6,9%, i el robatori amb força a domicilis, el 6,6%. Les alarmes per robatori a habitatge representen el 6,4%. El vehicle avariat, el 5,5%. I discussions verbals, això ja m'estranya, el 5,2%. Permeteu-me fer... És broma.
Això
és significatiu, que les discussions verbals siguin només el 5,2%, també és bon senyal.
Educar-se als Mossos per una discussió verbal? Perdó, faig la pregunta.
Suposo que sí, és acabada.
Si arriba a les mans, igual, no? Sí. O sigui, no és verbal.
Hi ha discussions que són... Home, si són violents...
Pujades de to. Sí, són pujades de to.
La violència en tot l'espectre, vull dir, no només físic.
Verbal, també.
No, feia broma. No? És bon senyal que només sigui el 5,2%. Vol dir que som bons conciutadans.
La cultura de la discussió de la pujada de to... Teniu la culpa els periodistes.
No, és veritat.
Com que no?
No, perquè hi ha molta gent que s'ha dit...
Vas al Telecinco i veus tota la gent...
Perquè hi ha molta gent que es fa...
I a més ho diuen, no, és que a més això ven. A més això la publicitat entra molt més. I no sé què...
Però hi ha gent que es fa dir periodista no ho és.
Exacte.
Però amb les tertúlies de ràdio no crides als Mossos, home. No?
Esperem que no.
Jo no sé si, però a punt de trucar alguns Mossos, segur.
No. Ja vaig explicar una cosa, però farem fora d'antena. La fa molts anys. En aquest cas, una de les coses, quan surten, en aquest cas, les enquestes, baròmetres, el tema de la seguretat, que és un aspecte molt ampli, que moltes vegades també... I ho hem vist últimament, no? Que ja moltes vegades es vol relacionar directament algunes situacions com la immigració, d'altres, les classes socials, podríem dir, la situació econòmica de segons quins barris. Sant Cugat també és molt singular en aquest sentit, però és un tema que preocupa. I de vegades rau en la percepció de moltes persones.
Sí, suposo que l'increment aquest de trucades va justament en això, no? En aquesta sensació que té molta gent és un tema que està sobre la taula i que preocupa. Però després no es correspon, diguem, amb... És a dir, que hi hagi més trucades no vol dir que hi hagi més delictes, sí. No? I em sembla que una mica la notícia va per aquí. I, per tant, aquí no hi ha un problema de seguretat. Hi ha una percepció, no? Que molts cops justament és... No anem a culpar els periodistes ni els mitjans, però sí que és veritat que hi ha molts mitjans que parlen constantment de temes de seguretat, i això va moldejant una mica també l'opinió, la percepció que té molta gent, no? Quan realment aquí no tenim... Aquí, per exemple, estem per sota de la mitjana catalana, clarament, no? En comissió de delictes, no? Llavors, bueno, és aquestes coses que està bé saber-les, però que, vaja, que per mi no hi ha un problema d'inseguretat a Sant Cugat,
sí,
no?
Per tant... La moció aquesta que s'ha presentat en l'Ajuntament sobre el tema de la immigració i així, no ajuda gens amb totes aquestes coses. Vull dir, perquè
alimenta un discurs que no és cert.
Sí, i realment doncs, això s'ha de vigilar moltíssim.
Alimenta un discurs que no és cert, que no es correspon amb les dades.
Clar, és que realment que no es correspon amb les dades, realment, no? Però sí, la percepció és aquesta, per això.
Sí, sí, segur.
No, per això ja parlàvem moltes vegades de percepcions, que també és molt humà, perquè al final crec que cadascú construeix la seva realitat com viu i amb qui viu, no? I aleshores això és el que és delicat, i aquí sí que tenim responsabilitat, segurament, als mitjans de comunicació.
Clar, no sé si van assumir induïdes, no? Perquè estem parlant tota l'estona de robar.
No parlo per aquesta casa, concretament, però sí que en general... quan parlem de mitjans de comunicació, hem d'agafar les xarxes socials, que recordem que no són ara vaig a Sigmund Bauman i me'n vaig molt, no? Però sí. Parlava molt dels referents segurs, i les xarxes socials, que són molt democràtiques en molts sentits, precisament temes com aquests són les que han fet d'altaveu d'aquestes percepcions. Em diu el Pablo, el tècnic, que haurien de marxar.
Llàstima.
Ai, mira que donava aquest tema.
Però la tertúlia continua fora d'antena.
Sí,
sempre és la millor.
Ara que parlàvem dels periodistes i les comunicacions.
Sí. Doncs agraïm la presència de l'Eduard Jané, de l'Alba Roda, de l'Eva Blanco i del Dani Vilaró, previngut aquí a la tertúlia ciutadana de Cugat Mèdia. Nosaltres tornem demà amb la tertúlia cultural amb la Cruïlla i la Jessica Sotodossos. Us ha acompanyat el Joan Miquel Fernández. Gràcies a tots.
Gràcies a tu.
A vosaltres, Cugat Mèdia, Ràdio Sant Cugat.
I a l'audiència, com sempre, gràcies per fer-nos confiança i que siguin feliços si poden.
Ho intentarem. Eh?
Segur.
Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat. Cugat.